El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart d'hora comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, Pere Casajoana de Convergència i Unió, Pere Soler del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa, Ignasi Bea de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Estem a l'espera que s'incorpori el representant del Partit Popular a aquesta tertúlia. D'entrada voldria amb vostès comentar una dada que vam conèixer ahir. L'atur s'ha reduït un 4,3% a Sant Cugat al novembre. A l'actualitat hi ha 3.729 persones sense feina, 169 menys que l'octubre. També vam conèixer la taxa d'atur registrat al nostre municipi, en aquest cas al setembre, que era del 10,96% a Sant Cugat. És una xifra que anem comentant mensualment a les tertúlies quan apareix, avui no en serà l'excepció, i els voldria demanar què els sembla aquesta reducció d'un 4,3%. No sé si s'ha de tenir en compte que arriba la campanya de Nadal i sol ser un mes en què doncs, les dades d'atur es redueixen. Pere Casajoana, de Convergència i Unió.
Bon dia. Sempre és una bona notícia que redueixi l'atur. El que sí que les dades haurien de ser superiors. Aquests percentatges ens agradaria a tots els que estem en aquesta taula que fossin superiors i que l'atur es reduís dràsticament a la mesura que fos possible. Que redueixi l'atur és un bon indicador de que hi ha un cert creixement econòmic en aquest país, un cop s'ha fet, s'ha tocat fons, i per tant espero, desitjo i es preveu que aquesta dada, tot i que coincidi amb les festes nadalenques i pugui ser una situació temporal, vagi millorant paulatinament i porti el país a una conjuntura desitjable per tots plegats.
PSC, Pere Soler?
Sí, en principi doncs, sempre que baixi l'atur benvingut sigui, perquè això vol dir doncs, que hi ha més gent que, doncs, que com a mínim té algun tipus de sostén. Però tornem a dir, i em sembla que ho vam dir el mes passat, amb una mateixa tertúlia, que dèiem exactament el mateix, la precarietat del mercat laboral s'ha precaritzat molt, ha augmentat la temporalitat dels contractes laborals, l'estacionalitat, i per tant, això què suposa? Doncs suposa una menys cotització a la Seguretat Social, l'afiliació, tot i que augmenti, perquè augmenta amb el nombre d'afiliats, disminueix l'aportació que aquests fan, perquè el que s'ha demostrat és que hi ha contractacions parcials, però que en realitat el que estan fent els treballadors són jornades completes, i els pobres es veuen realment abocats a fer aquest horari si no volen perdre aquesta mitja jornada o aquesta jornada reduïda. Per tant, mentre es va consolidant el que seria la reforma laboral del PP, desastrosa en quant a condicions dels treballadors i treballadores, doncs va baixant l'atur.
Iniciativa, Roser Casamitjana?
Bé, jo crec que la baixada aquesta de l'atur, entenent que entrem en una campanya nadalenca, etc., tampoc és realment important, malgrat que sempre és bo que baixi. Jo crec que pel mateix fet de que disminueixi l'atur justament davant d'una campanya vol dir que això serà molt probablement una baixada temporal. Malgrat que sembla que es vagi consolidant aquest descens no sols a Sant Cugat, sinó a nivell de Catalunya i també de l'Estat, però jo insisteixo també en el que s'ha dit abans, és a dir, molt probablement aquests llocs de treball que s'han creat són llocs temporals, són llocs precaris, són llocs majoritàriament que afecten a serveis i per tant no aporten cap valor afegit ni pels propis treballadors ni probablement així per l'economia considerada en general. Per tant, bona notícia sí, però tampoc per tirar coets en aquest sentit.
La CUP, per tancar aquesta ronda inicial.
Bé, no, evidentment, com menys aturats millor. Jo conec força gent que els darrers mesos està trobant feina. El que passa és que, i per no repetir les coses, jo molt sovint dic que hi ha gent no apuntada. Avui no et faré servir d'argument perquè ja l'he explicat tantes vegades que ja, al final m'avorreixo jo mateix. Però sí que posaré èmfasi en la qualitat de la feina. va sortir un estudi fa poc a l'estat espanyol, no tinc les dades de Sant Cugat, però el 50% de la gent que està treballant no arriba al salari mínim de professional. O sigui, que el 50% de la gent no arribi al que se suposa mínim, que són 640 i pocs euros al mes, em sembla escandalós. Aleshores, el que hauríem de dir és quin tipus de feina es fa. Temporalitat, salaris mínims que no s'acompleixen, i a més, una cosa que a mi em fa por, i és que és cert que està creixent una mica l'ocupació, això és positiu, per tant, i això no es pot atacar al govern municipal, i jo penso que això transcendeix l'àmbit municipal. El que passa és que hi ha hagut unes retallades de drets laborals, de drets socials, que sí que estan possibilitant més contractació, però unes condicions molt dolentes, i el que em fa por és que quan s'estabilitza una mica la situació econòmica, que jo soc dels que pensa que la situació econòmica no millorarà com diuen, jo no el viro de moment els brots verds, doncs aquestes retallades que se suposaven en un inici temporals, o així, penso que no, que és bastant difícil que es tornin als drets que teníem anteriorment si no fem alguna cosa per fer-ho, no? Per tant, em preocupa la precarització i sobretot l'estabilització d'aquesta precarització en un futur.
Algun comentari més?
Sorprenentment coincideixo amb els grans arguments traçats pels meus companys de tertúlia.
Jo només m'agradaria posar sobre la taula una dada per part, una dada o una reflexió, no? Que sobre aquesta incidència de la baixada de l'atur m'agradaria saber realment els plans d'ocupació, quina incidència tenen sobre la baixada de l'atur, perquè darrerament els ajuntaments i les corporacions municipals, com puguin ser la Diputació, l'àrea metropolitana, en el cas nostre, estan posant a l'abast molts recursos en aquest sentit, i realment hi ha milers de ciutadans només en l'àrea de Barcelona doncs, que estan trobant feina. M'agradaria saber realment aquesta incidència, perquè el que estaríem fent d'alguna altra vegada és amagar, no que ho facin expressament, sinó que darrere d'aquesta dada dels plans d'ocupació, que hi ha una cotització a la Seguretat Social i que hi ha evidentment una contractació temporal de 6 mesos o de 6 mesos, depèn del tipus de programa, estan amagant una situació realment estructural, no? Llavors, és una reflexió que llenço, que no tinc les dades en aquests moments, però que prometo que les buscaré i en el proper mes, quan tornem a parlar de la baixada de l'atur durant la campanya de Nadal, doncs els podrem fer.
S'ha autoposat deures, eh?
Bueno,
molt bé, no.
Jo crec que és una reflexió que ens hem de posar, no? Perquè a Sant Cugat mateix anirem al voltant, en els darrers 2 o 3 anys estarem al voltant de les 200 persones, 250 o una cosa així, no, Pere?
En un conjunt va per aquestes dates, sí.
Jo només volia fer 2 apreciacions. Una, que està clar i surt en molts comentaris de la premsa, etc., que cada vegada augmenta més el nombre de treballadors pobres. És a dir, gent que treballa, que efectivament té feina, però que malgrat tot doncs no arriba a final de mes i no pot pagar moltíssimes coses. I l'altra cosa, que és una dada que s'ha llegit també d'una forma important, és que cada vegada augmenta més el nombre d'aturats que no tenen cap mena de cobertura. Per tant, com diu a vegades el Pere, posar aigua al vi, no sé si és això, però que en tot cas crec que cal tenir-ho en compte, perquè són dos dates que no animen a l'optimisme, per dir-ho d'alguna forma.
Sobre els plans i serveis d'ocupacions municipals, hem sabut aquesta setmana que l'Ajuntament presentarà al gener un pla d'ocupació específic per a aturats majors de 45 anys, del qual es podran beneficiar 80 santcugatencs. Ho ha explicat l'alcaldessa, tindran una durada d'entre 6 mesos i un any per treballar a l'Ajuntament i estaran finançats per la Diputació.
Un dels col·lectius més afectats per l'atur, i per aquest atur de llarga durada que es va estabilitzant de manera molt preocupant. De 3-4 anys.
Aquest segment d'edat és realment el més difícil que pugui descronificar-se aquest atur.
De fet, això també fruit d'aquests plans d'ocupació, en el darrer ple va haver-hi una moció presentada pel PSC i apoyada per l'àmplia majoria del consistori, precisament per això, perquè aquest col·lectiu, doncs, amb el tema dels vigilants, els vigilants cívics, doncs, també tinguessin incabuda amb aquest pla d'ocupació.
Un altre tema, si no volen afegir res més, una quarantena de veïns de la Rambla del Celler, la plaça d'Octavia, la zona de Torreblanca i la plaça d'Augusta es constituiran una associació per promoure una descentralització de l'activitat econòmica, comercial i social de Sant Cugat, una mesura amb què confien a reduir l'impacte del soroll al centre. El col·lectiu, que ja actua amb el nom de Grup de Veïns contra el Soroll, també reclama allunyar els parcs infantils de les façanes dels edificis i que els autobusos apaguin el motor quan estiguin estacionats. Diuen que ja s'han trobat amb l'Ajuntament i que hi han trobat una actitud positiva i oberta a sentir les seves demandes. Pere Casajoana.
Bé, és la constatació de que Sant Cugat és una societat polièdrica, de que la gent, hi ha diferents col·lectius de gent, que uns vengen per una cosa, els altres vengen pel seu descans, els altres vengen per poder estar al carrer, i evidentment el que hem de fer tots
sobretot els que estem a l'administració, és vetllar perquè tothom pugui compatibilitzar les seves diferents situacions, tant de sortir a prendre alguna cosa al vespre com per poder estar a casa tranquil·lament sense sentir sorolls, siguin de terrasses, que és la queixa fonamental, o d'altres, que englobaria la sèrie de sorolls que vostè ha enumerat. En tot cas, l'Ajuntament parla amb els uns, parla amb els altres per mirar de trobar solucions aquí distants que puguin compatibilitzar aquests fets a priori antagònics.
Però és cert que han hagut d'agafar part d'aquest parc infantil que hi ha a la Rambla del Celler i l'han hagut de moure per les queixes dels veïns, del soroll?
Hi ha un parc a Rambla del Celler que a base d'anar...
Per entendre, davant del prenatal, al cantó de la Bolera.
Al costat de la Bolera, davant del prenatal, es va anar fent un macroparc per addicció de diferents peces, no? I es va donar la circumstància que aquest parc infantil, a determinades hores del dia, doncs hi havia una munió d'infants, de pares i de mares, doncs, duits pel frenesí del lloc, doncs possiblement emetien una sensació sonora més gran del que possiblement podíem arribar a entendre com a tolerable. I a petició d'aquests veïns, el que estem fent és descentralitzar aquest gran parc infantil, repartint-lo una mica per altres costats, més propers en aquest de la Rambla del Celler.
Pere Soler?
No, dos coses. Jo crec que una és positiva. És a dir, en el moment que un col·lectiu veïnal decideix concentrar-se en una associació, decideix fundar una associació per remoure un determinat conflicte als barris o en algunes zones, a mi em sembla que és positiu ja d'entrada que es vertebrin, perquè precisament la zona que estem parlant, que és la Rambla del Celler, la plaça Augusta i la plaça del Rei, com seria la plaça Octavià, realment no hi ha una representativitat veïnal, no hi ha una associació que els aglutini. Per tant, benvingut sigui si això després es poden elegir com a representants de tota aquesta zona de veïns. I per tant, jo com a representant veïnal que he estat durant molts anys, doncs benvingut sigui perquè tens un interlocutor i també facilita les coses de cara a l'Ajuntament. Per tant, les associacions veïnals, quan hi ha un conflicte és quan sorgeixen, i a partir d'aquí el difícil és mantenir-se, no? L'altra qüestió és que són legítimes les demandes que ells fan, són legítimes. Una altra cosa és que puguin ser compreses o puguin ser compartides per la resta de la població o els usuaris de la via pública, perquè en definitiva també estem parlant d'això, que ho som tots, no només són els veïns d'aquella zona. I per altra qüestió, coses com l'Ajuntament es mou, és a dir, quan té un interlocutor l'Ajuntament pues, es pot fer representatius d'una zona i poden interlocutar amb aquests veïns, cosa que és bona, però tampoc ha de ser la interlocució única i exclusiva. Que es mogui l'Ajuntament a base de no intentar crear o generar conflictes amb els veïns pot tenir un punt de debilitat. El fet aquest del parc, de moure el parc infantil, ens faria reflexionar i potser hauríem de treure les escoles bressol, que també de les zones urbanes, potser hauríem de treure la pista del Joan Maragall, que està al mig del casc urbà, perquè no molestin a determinats veïns. Escolti'm, gent n'hi ha sempre pel carrer, parcs n'hi ha hagut sempre pel carrer. El que potser hauríem de fer no és treure aquest parc, sinó potser fer altres zones de lleure en el centre, que està demostrat que en el centre doncs, hi ha poques zones de lleure pels infants. La reflexió no és anem-lo a apartar de les cases, sinó anem a fer més zones d'esbarjo, perquè doncs, hi hagi una distribució. Jo crec que és una mala solució i és un flac favor perquè s'està governant a base d'interessos de petits col·lectius veïnals i aquí demostra doncs, que l'Ajuntament no té un full de ruta directe sobre el que és l'oci infantil a la ciutat.
Iniciativa?
Bé, jo crec que possiblement això és el tema de les terrasses que ha obert una mica la veda, a dir, doncs, va, doncs queixem-nos a tots perquè doncs, veiem que això té un cert ressò i ens fan cas, etc, etc. A mi el que em fa por que entre tots plegats, entre tancar terrasses, tancar parcs infantils, i tot, no sé, fem una ciutat morta, una ciutat fantasma, una ciutat on no sé qui viurà, qui cridarà, qui tal. Després a mi això em crida l'atenció perquè... No hem d'oblidar que Sant Cugat és una ciutat amiga de la infància, que Sant Cugat està elaborant en aquests moments el pla de la infància i l'adolescència, diríem, per donar més cabuda a tot això, i finalment recordar també que en els pressupostos municipals hi ha una partida de 700.000 euros, destinada a potenciar i afavorir i engrandir els parcs infantils, donar-los fins i tot doncs, un altre tipus de cabuda, és a dir, que no només siguin per canalla, per entendre'ns, sinó per ampliar l'edat que els puguin utilitzar. Per tant, jo no sé si totes aquestes accions, diríem, casen amb què s'ha d'evitar el soroll i s'ha d'acallar tota aquesta situació. Sí, probablement, si continuem així, doncs haurem de passar pel carrer calladets, perquè, no sé...
Amb sabates de goma.
Amb sabates de goma.
La CUP?
Sí, no, jo començo a dir durant la raó una cosa al Pere, en aquest cas sense ironia, que se n'acorda és una ciutat molt plural.
Aquí, Pere.
El Pere Casajoana. El Pere Casajoana. No, hem callat de tot, això és evident. Ara, hi ha potser massa de tot. O sigui, jo que llegeixo cada dia com vosaltres els mitjans locals, quan vaig veure que volien allunyar els parcs infantils i l'apagar el motor de l'autobús, això em va semblar excessiu. No? Em vaig agafar la cadira i vaig dir, no sé, això no pot ser veritat. I jo penso que aquí es va fer una cosa molt bé, Sant Cugat, i això s'ha de dir, durant el procediment, que va ser el pacte per la nit. Ho dic perquè això és el que obre una mica, des del meu punt de vista, la caixa dels trons. Perquè s'havien de conjugar coses molt legítimes, com el descans dels veïns. Jo entenc perfectament, i això ho entenc, però no ho dic per dir, que una persona que tingui a sota un bar musical o unes terrasses li poden amargar l'existència, depèn de com t'hi posis, i realment te la poden amargar. Però també hi ha una voluntat d'oci, però si no m'estic referint a fer juerga nocturna fins a les tantes, i també l'hostaleria, que té el seu dret també a desenvolupar la seva activitat econòmica i a viure, sobre, com a mínim subsistir, no? Es va fer un procés participatiu que va anar bé en aquest sentit perquè es van intentar harmonitzar les demandes d'aquests tres col·lectius, potser n'hi ha més, no? Però a grans trets aquests tres col·lectius. Clar, després, des del nostre punt de vista, el que s'ha fet ha sigut no complir del tot el pacte per la nit i fer sobretot molt cas a les demandes dels veïns. I això no és d'ara. Per nosaltres ja fa molts anys que es fa massa cas a algun tipus de demandes, no? Perquè jo recordo, hi ha hagut queixes per soroll de grills. No sé si era per central o
encara no, encara no estan constituïts com a associació.
Ja no eren aquests. No, ja, però vull dir que hi ha hagut queixes pels xiulets del camp de futbol. No? Jo penso que el que cal aquí és entre tots, és entre tots. És pedagogia de tots, que hem de conviure. Perquè això és el que deia la Roser i jo, de vegades, ara per fer una mica de broma, però hi ha passadissos d'hospitals més animats que Sant Cugat a la nit. I jo entenc que és legítim voler descans, però penso que, i ara per acabar, aquí el que ens està passant és l'eclosió de dos models de ciutats que en certa manera són contradictoris. O sigui, estem al costat de Barcelona i volem tenir totes les coses com si fóssim Barcelona, legítim, i volem ser una ciutat de descans. Aleshores, això no sempre casa. Perquè tu vols tenir tot, però vols tenir tot el descans. I aleshores hi ha gent que ve atreta per un model determinat i hi ha gent que vol fer vida de poble i això costa casar. I aquí és on ens estem trobant les contradiccions. El pacte per la nit és un, però això, per mi això dels autobusos, és que a mi això dels autobusos m'ha tocat, eh? El dels autobusos o dels parcs infantils m'ha semblat...
És apagar l'autobús quan està estacionat durant més d'una estona, durant més de 3 minuts.
Sí,
No retirar les...
Ja ho sé, però vull dir que com a...
Les parades.
Que era allò anar... És una de les últimes conseqüències del descans, eh? Vull dir, i els parcs infantils m'ha semblat excessiu.
Si em permets contestar amb això dels autobusos, nosaltres a l'associació veïnal del centre estació, una de les lluites precisament va ser això dels autobusos, el pas dels autobusos pel pont de l'estació, per sota el túnel de l'estació, que finalment el pla de mobilitat s'ha recollit, que s'estudiarà, etc. Però una de les demandes sí que era aquesta, aturar els autobusos, perquè allà hi havia una parada central i el rum-rum dels autobusos, de dos autobusos o tres autobusos, ressona molt. Se suposa que amb els nous models, els models híbrids i els models elèctrics, tot això s'ha de minvar molt.
Com els models elèctrics s'ha de minvar del tot.
De tot, sí. Però, o els híbrids, que quan arrenquen o d'allò... Jo ho entenc,
que pot molestar, sí, no ho he negat en cap cas.
I emplaço a veïns que realment que viuen a sota, que això sí, a més, és una tonteria, ara, treure el parc infantil perquè no cridin les criatures. Era una mica l'explicació de l'autobús, perquè ho hem constatat, i a més, els sonòmetres fets per l'Ajuntament detectaven que realment hi havia un augment de decibelis important, no?
I no, puc fer una... Sí, sí, no, un apunt. I altres coses, per exemple, jo en algunes èpoques he passat molt de temps al centre, de nit, i... Ostres, quan passa el camí de les escombraries, això, et pots despertar tranquil·lament a l'estiu, sobretot quan les finestres obertes, no? Que hi ha sorolls aquests que són incòmodes, és evident. El que passa és que, ho posaré com a exemple, no? Com a paradigma de que penso que estem anant a les últimes...
Sí, però per exemple, això del soroll de les escombraries ja es va minimitzant a base, de que doncs, els veïns diuen, escolti, no passi aquesta hora del matí, procuri passar una mica més tard. Jo de la reflexió que has fet... Menys la
sí, però passen a 3:15 del matí tranquil·lament, al centre. Ho dic perquè abans passaven de nit, a les 10 de la nit, 11 de la nit, fa molts anys, i no sé per què es va passar a les 7 del matí.
Per un canvi de model de recollides
en
i de costos.
Cas, en qualsevol cas, la reflexió que ha fet l'Ignasi, menys la broma de l'hospital, la comparteixo en gairebé tota la seva exposició que ha fet. Realment és una situació en què vertebrar aquesta convivència entre diferents ciutadans que opinen a vegades de manera molt divergent fa que des de l'administració ens veiem obligats a modificar alguna de les regles del joc, i suposo que això et referies, suposo que et referies amb això al tema del pacte de la nit i al tema dels concerts, entenc. Però en la línia que la Roser parlava, de que semblava que s'hagués suprimit, no s'ha suprimit res, s'han modificat. Els parcs no s'han suprimit, s'han traslladat, les terrasses tampoc s'han suprimit, les activitats a la plaça Octavià s'estan intentant dispersar de manera que no coincideixin totes sempre a la plaça Octavià, de manera que s'estigui centrifugant una mica totes les activitats, però activitats n'hi han. Som una ciutat hiperactiva. Quan no apareix un col·lectiu d'aquí, d'esportiu, n'apareix un de per allà cultural. I sempre el que anem fent és intentar compatibilitzar el respecte mutu entre tots. Perquè si perdem el respecte mutu entre tots, evidentment no serà una societat ni cívica ni res. I per tant, aquesta obligació que tenim tots de desprendre'ns de perjudicis i mirar que tothom pugui tenir el seu encaix en la vida quotidiana de Sant Cugat.
El que sí que demanen aquests veïns, i ho remarco perquè potser en l'entradeta que he fet no ha quedat tot clar, és que diverses activitats que es duen normalment al centre, es duen a terme al centre, es reparteixin per tot el municipi i que no sigui sempre aquesta zona la que pateixi les conseqüències negatives, és a dir, que es reparteixin pel Parc Central, pel Turó de Can Mates, per la plaça del Coll, pel Parc Ramon Bernils, per la plaça de Lluís Millet, però, per exemple, jo recordo un any que es van fer les barraques a dalt al Turó de Can Mates, els veïns es van queixar i des d'aquell any que no s'hi ha fet res més. Jo no recordo haver cobert cap acte des de cuba.cat en aquella zona, perquè des d'aquell any va haver-hi aquella queixa, i aleshores en aquell espai, que és un espai ampli, obert, ideal, per exemple, no s'hi ha fet res, no? Vull dir que els veïns aquells es van queixar, van passar la pilota al centre i s'ha quedat allà.
Les queixes aquestes, no, quan es feia la polla en creda, fa 10 anys, no? Clar, jo tot just començava a fer vida ociosa a Sant Cugat, no? No excessivament ociós,
Nocturna.
Sí, bueno, per barraques, vaja, per festa major. I llavors, les barraques acaben a les 6 del matí, o així. O sigui, en 10 anys hem passat de les 6 a les 3, o sigui, ha sigut una retallada important, però ja recordo, eren 3 dies i els veïns s'organitzaven per protestar per 3 dies de festa major, no? Jo penso que això era el símptoma, vull dir, que hi ha coses que molesten, evidentment, que em sembla raonable això de repartir, que no sempre es facin els concerts en una plaça, això em sembla totalment raonable. Amb aquesta cosa no m'hi fico i penso que s'ha d'arribar a un pacte. Ara, que per 3 dies de festa major els veïns es quedeixin, doncs, això és el que obre
cosa de... No és per festa major. O sigui, festa major és un capítol, és una qüestió a part, que potser s'ha de tractar d'una manera diferent dels 362 dies restants de l'any. Perquè la festa major, tots tenim establert que és festa major, la festa major alternativa no acaba a les 3, acaba a les 5 del matí, a plaça Pep Ventura.
A 5, no?
A les 4 o a quarts de 5.
Bueno,
diguem que acaba bastant més tard a les 3, sense entrar exactament a cap hora. Ara m'ha despistat, senyora Casamitjana, m'ha despistat.
Jo?
Sí. En qualsevol cas, es va produint aquesta dispersió d'esdeveniments que es van fent al centre, en la línia que heu de pensar que totes les peticions ens venen plaça Octavià, plaça Octavià, plaça Octavià, i des de la Comissió de Via Pública les hem d'anar traslladant a llocs anàlegs al centre, de manera que puguin tenir cabuda aquesta activitat que volen realitzar. Jo crec que cal una reflexió molt profunda sobre aquest tema, però sense deixar-nos portar per les qüestions puntuals que d'una plaça o d'un parc o d'un autobús o d'un dia de festa major.
Pere Soler, que estava esperant.
Sí, no. Jo estic totalment d'acord que cal aquesta reflexió, però és que deixi'm renyar una mica i que no serveixi de present a l'equip de govern. El pacte per la nit, un any i mig de treball, precisament el pacte per la nit, es va parlar de tot això. Es va parlar de com s'havia de casar els restauradors, amb l'oci, de com s'havia de fer el repartiment, perquè és una de les coses que hi havia en el pacte per la nit, fer el repartiment dels diferents escenaris que... escenaris públics que...
Encara hi és.
Bueno, llavors, deixi'm renyar-lo, perquè les coses fan... A vegades es fan malament, es tanquen els pactes en fals, perquè queda molt bé un titular, i les coses grinyolen a la primera que ho intentes posar en pràctica. I després una altra cosa, deixem tornar-lo a renyar, perquè l'última reunió que vostès ens van convocar pel pacte per la nit, allò en castellà té una paraula que es diu una encerrona, perquè vam tenir una convocatòria pensant-nos que el que faríem és una revisió del pacte per la nit, i ens vam trobar en què l'Ajuntament, i deixem-ho dir així de bèstia, intentava enfrontar els veïns que ara es constitueixen precisament amb associació, amb les entitats i els col·lectius, un moment, sisplau, no em talli, i amb els col·lectius doncs, que havien tancat el pacte per la nit, i l'Ajuntament restava a una banda intentant veure com si fos una partida de ping-pong, i l'Ajuntament és qui va tenir la responsabilitat.
Els polítics no són persones estanques a la realitat.
No,
i va bé que la gent
perdoni, però la convocatòria va ser pacte per la nit, no va ser anem a parlar d'un conflicte concret, i nosaltres, tots, perquè des de tots els partits polítics que vam anar, excepte els de l'equip de govern, que sabien el que anaven, i les entitats i col·lectius que allà van estar representades i que van tancar el pacte, ens van trobar amb una espècie de batussa amb els veïns d'intentar demostrar perquè nosaltres havíem tancat aquest pacte. Qui té la responsabilitat de la gestió, ho vaig dir allà i ho dic aquí, qui té la responsabilitat de la gestió del pacte per la nit és l'equip de govern, i és qui ha de posar la solució.
No, no tingui la paella tan fina, senyor Soler, perquè la seva obligació com a polític és escoltar
iniciativa.
És escoltar totes les veus que intervenen en el pacte. Perdoni, senyor moderador.
Val, iniciativa.
Però jo volia dir dos petites coses, diríem. Una, que em sembla molt bé que s'escampi, diríem, les gresques i les festes. Això, efectivament, doncs, eliminarà les queixes de la gent del centre, però no elimina el problema. I no elimina el problema precisament per això que comentava el Josep abans, és a dir, en quan posem una festa al Parc Central, doncs l'endemà serà la gent del Parc Central la que es queixarà, i si la posem a la Pollancreda, doncs l'endemà serà la gent de la Pollancreda. Per tant, diríem, deixarem descansar els veïns del centre, que s'ho mereixen, no dic pas que no, però en absolut solucionarem el problema. I després, com ja vaig escriure en una columna al Cugat.cat, jo crec que el pacte de la nit l'hauríem de recuperar amb els seus objectius pels quals va ser constituït, i si ho mirem doncs era millorar el paisatge urbà, etcètera. Hi havia una sèrie d'objectius que a mi em semblen absolutament lloables, i per tant jo crec que els hauríem de recuperar i deixar-nos estar.
Si són ben vius, són ben vius.
Exacte, això, que siguin ben vius jo ho celebro, i per tant doncs una mica...
No és la Constitució, deixa'm
acabar, sí.
Aquest noi, bueno, llavors, i no convertir això en una mena de tet-a-tet o un cara-a-cara entre restauradors, terrasses i veïns, o gent jove que fa una festa i gent que l'escolta, etcètera. És a dir, jo crec que hauríem de partir tal com està, no sé si de zero, però si més no recuperar-ho i tornar als objectius pels quals va ser creat el pacte, que crec que eren absolutament lloables i s'haurien d'assolir.
Alguna cosa més i sí. Passarem a un altre tema?
Sí, no, des d'una cosa sense més importància. La festa major alternativa acaba entre les 3 i les 4. Hi ha un dia que sí, que el dissabte ens deixem fins a quarts de 5. Però bueno, acaba molt d'hora, i sobretot a mi el que em sobta és la retallada que s'ha dit, no la festa major alternativa, totes els últims anys. Jo, com a exemple...
Retallada d'horari.
Retallada d'horari, sí, perdona. El 2004, jo formava part de l'Assemblea de Joves i Torreblanca encara no estava rehabilitada, però ja no era una casa ocupada. Vam fer un acte a l'Assemblea de Joves i vam demanar permís a l'Ajuntament, ens vam donar permís per fer un concert fins a les 3. A la 1 va venir la policia local i ens va obligar a tancar el concert perquè els veïns del costat estaven queixant. I nosaltres havíem dit l'activitat que desenvoluparíem allà, eh? I vam dir, farem un concert, hi haurà guitarra elèctrica, us ho havíem dit, eh? Ens van fer fora a la 1 i nosaltres, clar, havíem pagat uns grups i tot, i ens van obligar a tancar. Quan ens havien donat el permís fins a les 3. Això, com a símptoma, aquesta dinàmica que dic, que per nosaltres, tots els sanguatencs són veïns, els hostalers, els que seuen a prendre una canya i els que volen descansar. I penso que s'està fent molt cas a uns més que als altres. Després hi ha les conseqüències de inevitables, d'altra banda, ja fa molts anys que es diu, d'un model de ciutat contradictori, i després, home, el pacte per la nit sí que s'ha trencat. Jo crec que aquest ha estat legítim. Bueno,
ja sé que repetir les coses al final acaba convertint-se
no,
en veritat.
No, però
no s'ha trencat el pacte per la nit.
Home, un moment. Home, sí que s'ha tancat el pacte de la nit.
Espera.
Bueno, podem dir eufemisme, si volem. Sí. Però, dic, es pot dir que s'ha canviat, però una cosa, un pacte només pot canviar si totes les parts es tornen a posar d'acord per canviar-lo. Aleshores, aquí, unes parts havien arribat a un acord i una de les parts va canviar l'acord.
Home, el decret és un
trencament
del pacte.
El decret és el reflex d'una circumstància. I com l'Ignasi ja ha dit, hi ha gent que té el seu dret legítim a descansar i hi ha gent que té el seu dret legítim a estar a les terrasses, però n'hi ha uns que generen el soroll i els altres que no cal pateixen. I per tant, aquesta compatibilitat cal fer-la, decantar-la, segurament cap a la gent que no genera el soroll i no genera les molèsties. Després podem dir si són moltes o poques, però n'hi ha uns que generen el soroll i els altres que el pateixen. I en base a aquest paradigma, en base a aquest trencaclosques, en base a aquest puzzle que hem de fer entre tots, doncs hi ha el pacte per la nit, i el pacte per la nit no està... Si hagués estat trencat a la reunió aquesta que vostè li va provocar tan cert pollidor, no hi hagués hagut tanta gent.
Canviem de tema. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha defensat diverses candidatures que concorrin a les eleccions sota el paraigua d'un element o d'un conjunt d'elements comuns per poder agrupar tot el ventall ideològic i tot el ventall de sensibilitats econòmiques i socials. El president d'Esquerra creu que aquesta és la millor manera de maximitzar els vots independentistes i la seva representació en el futur Parlament, i al mateix temps aconseguir que cap independentista se'n senti exclòs. En el full de ruta que ha presentat a Barcelona, ha explicat que hi ha fins a 5 instruments que podrien fer aquesta funció de paraigua: una part del nom de la candidatura, la independència com a punt comú del programa, la celebració d'un acte conjunt abans dels comicis i que totes les forces incloguin un percentatge de persones independents i que, passades les eleccions, atenció, formin un govern de la mateixa transversalitat possible, de la màxima, perdó, transversalitat possible. Ara que comenci la CUP per fer aquest balanç de la conferència d'Oriol Junqueras.
Sí, bueno, començaria en el que vaig dir l'altre dia. La conferència de l'Artur Mas va ser dimarts nit, la conferència de Junqueras va ser dimarts nit, això és dimecres matí. Aleshores he tingut poc temps de reflexió i, en tot cas, mínim zero temps de debatre-ho.
Pensava que anava a dir, i dimarts que ve toca la de la CUP.
No, no, en tot cas he tingut zero temps de debatre-ho i parlaré la meva opinió, no? Jo penso que la proposta d'ahir és, bueno, és prou raonable, perquè jo, des de la CUP, el que pensem, hi ha dues coses. No podem condicionar les eleccions a una llista unitària, per tant les eleccions han de ser ja, sigui la fórmula que sigui, però han de ser ja, i després pensem que les diferents llistes amb diferents opcions maximitzen el vot del sí, i això no ho tenim demostrat científicament, però és el nostre pronòstic. De fet, hi ha algunes enquestes que diuen que, no, que a una llista on vagin el partit A i B no sumaria els vots del partit A i B, però bé, això és... La demoscòpia, els límits de la demoscòpia són inexplotables i ja apareix per tot. Nosaltres sí que defensem que nosaltres no anirem en una llista amb gent que té plantejaments diametralment oposats ideològics, perquè no estem dient que ara hem de sotmetre a debat totalment el nou estat abans de les eleccions, però sí que és positiu que hi hagi diferents opcions ideològiques, perquè hi ha gent que no se sentiria còmode votant, jo per exemple no em sentiria còmode votant una llista unitària, on hi ha gent que fa unes polítiques que no comparteixen absolut, i en canvi hi ha gent que potser no compra la independència de determinats partits, no compra la independència del senyor Mas o del senyor Junqueras, però en canvi sí que compra una ruptura de l'estatus quo, per exemple. I de la mateixa manera, una persona que no compra la ruptura que proposa la CUP i que en canvi sí que creu en una defensa de l'estat del benestar o de la socialdemòcrata com proposa el senyor Junqueras, o gent que li agrada molt la llista unitària. Penso que la pluralitat és el millor en aquest cas, i que l'important és que les dues, tres, les llistes que siguin, que aposten pel sí, que això sí que penso que és important, que hi hagi un punt comú, un punt que digui el dia següent votarem a favor d'una declaració unilateral d'independència, per mi evidentment sense negociar amb l'estat espanyol hi ha res, perquè ja s'ha demostrat que no, i penso que és legítim que hi hagi el màxim de llistes. I de la mateixa manera que la proposta de l'Artur Mas em va semblar interessant però no la comparteixo, doncs he de pair una mica la d'Oriol Junqueras, i no sé si la CUP, el dimarts que ve ja dic que la CUP no farà conferència, no està prevista, però algun dia direm alguna
iniciativa
cosa. Jo compartiria una de les coses que ha dit l'Ignasi. O sigui, jo pràcticament no vaig veure tota la intervenció de l'Oriol Junqueras, i per tant doncs els detalls diríem no els sé, i suposant que els sapigués tampoc em sentiria capaç de valorar-los en tota la seva, en tot el seu contingut. Jo crec que això doncs és una proposta més, una proposta que fa l'Oriol Junqueras. A mi em va semblar lògic que no acceptés la llista única que havia proposat el president Mas. Jo crec que tant l'Oriol Junqueras a nivell personal com Esquerra Republicana com a partit se senten en aquests moments guanyadors per tot el que diuen les enquestes, i per tant doncs era lògic que no acceptés aquesta proposta, en la qual és evident que el president Mas podia anar de primer o d'últim, però jo crec que quedava clar on hauria d'anar i que per tant doncs la cosa és així. Estic d'acord també que probablement per tot el que sigui la suma de llistes suma vots, i no si ho posem tot en un mateix sac. Jo en aquests moments no em sentiria capaç de dir què farem o què opinarem, tampoc sé què faran ells, és a dir, a mi em sembla que ho anem embolicant cada vegada més i bueno, ja veurem què passa. Sembla que la pilota que doncs, durant una setmana va estar a la teulada de l'Oriol Junqueras, doncs ara ha tornat, sembla, està a la teulada del president Mas, i ja veurem doncs, si és que es troben avui o si es troben demà, doncs, què decideixen i cap on porten el país. Jo sóc incapaç de dir-ho en aquests moments.
PSC?
Sí, a mi el que està passant ara em sembla més aviat una partida de pòquer que no pas un argumentari polític d'un full de ruta, no? És allò de... El Mas diu, jo una llista, i el Junqueras diu, jo la teva llista i dos més, vinga, aquí hem de Mas, no? I amb tot això, i crec que Iniciativa i la CUP doncs, estan cercant també el seu espai. No dic que... Per tant, aquí és un joc polític, un joc de rol. Junqueras i Esquerra Republicana, tinc els meus dubtes de que aquesta simbiosi Junqueras-Esquerra Republicana sigui la totalitat. No, amb això no li vull dir que no tinguin lideratge d'Esquerra Republicana, però sí que el veig que està una mica contra l'espasa i la paret davant de l'oferta de Mas i davant de la, diguéssim, la pressió de l'ANC i d'Òmnium perquè tirin davant, i Convergència, lògicament, Convergència Democràtica, que no Unió, perquè accepti aquesta llista unitària, no? I jo el discurs així a grans trets, perquè també ho vaig poder escoltar, perquè ahir estàvem en una conferència de federalistes d'Esquerra aquí a Sant Cugat, per cert, molt interessant. He fet la cunya.
Tenen una entrevista, Joan Botella.
Federalistes d'Esquerra són com els apantistes del 7è dia?
Bueno, estem parlant del Junqueras. En tot cas, podíem fer una tertúlia de federalistes, i no vaig poder escoltar-lo en la totalitat, però sí, he intentat fer un anàlisi. Jo el discurs o la conferència del Junqueras la vaig trobar fluixa. Com a full de...
Si no la va sentir.
Sí. Home, els talls que he sentit... Ho he dit?
Sí, ha quedat clar. És que ara... No passa res, ha quedat clar, senyor...
Vostè sí que l'ha escoltat sencera? Vale. Pues possiblement ens en podrà fer més de 5 cèntims. Em va semblar fluixa i em va... Doncs, com a full de ruta, doncs poc ambiciós, l'única ambició és la independència, que ja és prou ambiciosa, però em va semblar realment una ficció poc realista. I repeteixo, jo crec que la conferència d'ahir del Junqueras respon a la conferència del dia de la setmana passada del Mas, i suposo que Iniciativa ja va anunciar que faria també una conferència dintre d'uns dies amb el seu full de ruta, i el PSC doncs tornarà a presentar el que significa, Ignasi, estàs convidat, el seu full de ruta sobre el federalisme i l'encaix de Catalunya. Per tant, a mi em resta molt de... no sé, em queden molts elements, no per escoltar, sinó per dir que realment això és un full de ruta.
Pere Casajoana.
Bé, Ignasi, del abans has dit una cosa sobre la llista única o tres llistes o cinc, les que surtin. Has dit que no et senties còmode anant amb una llista amb gent que té uns programes polítics diferents. Jo, en canvi...
No, diametralment oposats.
Diametralment oposats. Diametralment oposats. Jo amb tu ja saps que políticament no compartim res, o gairebé res, tret d'una cosa que és la independència. Jo no tinc, a mi no em cauen els anells, no tinc cap perjudici d'anar amb una llista per una qüestió que és ja no excepcional, sinó que és única. No són unes eleccions ordinàries ni un referèndum d'un estatut, no. És una qüestió extraordinària, única, que només ens passarà, aquest tren només ens passarà una vegada a la vida. Jo no tinc cap inconvenient anar amb gent com tu a les llistes. Una altra reflexió. Una cosa que hem d'aprendre dels espanyols. Els espanyols, si una cosa tenen clara, és la sacrosanta unitat d'Espanya. I aquí no tenen cap problema en anar junts al PP, al PSOE, al Podemos i a tots plegats. Aquí sí que no els hi cauen els anells per anar tots junts.
I Unió, no?
He dit espanyols.
Deixem-me acabar, sisplau.
I per això no he dit PSC. Algú se'n recorda, també, he anat canviant una mica de latitud, algú se'n recorda del segon partit independentista escocès? No existeix, anaven tots junts, eren tots un partit, anaven tots en una sola direcció, i tot i així van perdre. Per tant, no fem cagarela, i perdonem l'expressió, per una qüestió que és única, excepcional, crec que haurien de prendre mesures úniques i excepcionals. No sé per què li costa tant a Esquerra Republicana acostar-se a Convergència. Mm-hmm. Quan va caure als braços del PSC a la primera vegada que els hi van demanar per fer el tripartit.
No, bueno, serà que Esquerra no va caure en mans de Convergència, no van, amb els seus governs donant suport, no, no van, no, a tapa d'Hivert Barrera,
no,
tot això.
Pere, no m'interrompis, home, que t'he deixat parlar, no t'abraonis.
No, però tu també m'has interromput abans.
Acabi, senyor Casajoana.
Ja m'ha trencat el fil d'aquesta prosa tan èpica que estàs fent.
Perdoni.
Home, jo entenc que ara que diu això de prosa èpica, el Pere Casajoana, l'argument de la unitat és guanyador, perquè queda molt èpic, és com molt gran dir, oh, unitat, hem d'anar tots junts. A part que matemàticament hi ha més estudis que diuen que resta una sola llista que diferent, el Pere a mi m'ha dit que només coincidim amb la part d'independència. No sé per gustos musicals coincidim amb alguna cosa. Tampoc coincidim amb la independència, perquè per tu, per Convergència, no vol dir el mateix la independència per la CUP. Mira, doncs una cosa que sembla molt clar. El ple municipal de fa dues setmanes van votar sobre un tractat de lliure comerç que es vol fer amb els Estats Units, no? Un tractat de lliure comerç que possibilitarà que si hi ha alguna mesura que pren un govern nacional que va en contra d'empreses estatunidenques, doncs ho pot vetar. Convergència va votar a favor d'això. Per tant, Convergència va votar en contra de la sobirania, la futura sobirania catalana, no? com a exemple. Per mi la independència vol dir decidir els fonaments polítics, socials i econòmics que han de conformar el nou estat. Posar-ho tot al sotmetiment popular, a la sobirania. La sobirania és decidir-ho tot. És decidir si vols estar a la OTAN, si vols estar a la Unió Europea. I per això independència no vol dir el mateix per vosaltres que per nosaltres. Que penso que en aquest cas hi ha més similituds que Republicana i Convergència, però nosaltres tenim un full de ruta clar i la CUP té un full de ruta que és la Crida Constituent, que és eixamplar més enllà dels marges del partit, per això ningú ens pot retreure l'estratègia del partit, perquè estem dient de renunciar a les sigles CUP per a les properes autonòmiques. I és eixamplar...
No
em referia a tu ara.
Breument.
Que independència i sobirania vol dir coses diferents i aleshores penso que ha d'haver-hi llistes que reflecteixin cada un d'aquests conceptes, perquè hi ha gent que es pot sentir còmode dins el concepte de sobirania que proposa la CUP i en canvi no gens ni mica amb una llista unitària.
Algun comentari més?
Sí, però s'ha d'esporgar l'arbre de la independència, s'ha d'esporgar l'arbre de la independència i anar a la soca principal.
Senyor Pere Casajoana, que...
Ha dit algú més, volia dir alguna cosa? I...
No, però els altres dos que estem fent una ronda.
Ah, referia breument,
ha quedat clar.
Jo,
no? No, si té temps acabarà vostè. Iniciativa.
No, jo només voldria que m'expliquessin sigui amb llista única, sigui amb llistes plurals, etc. Bueno, se suposa que el full de ruta està traçat, depèn d'aquestes eleccions, de com surtin, de quants vots sumin, què entendrem per majoria absoluta, què vol dir, és a dir, hi ha determinades lleis que s'han d'aprovar amb dos terços del Parlament, això ho aprovarem amb el 50% més 1, amb el 50% més 10, etc. I què passaria si després d'aquests 18 mesos, que en teoria ens dedicarem a això i no sé si governarem o no governarem, què passaria si després es fa un referèndum i perdem? És a dir, jo crec que hi ha moltes incògnites que no s'han despejat ni amb el discurs del senyor Mas ni amb el discurs del senyor Junqueras.
Sí. Per les branques. Breument.
Amb això coincideixo amb la Roser. Vull dir, la independència no és la panacea i tal com l'estava vestint el senyor Mas i el senyor Junqueras, doncs en aquests moments no. Vull dir, em crec més la independència en els valors que estima la CUP com a procés constituent, partir de zero i fer, diguéssim, un país nou, que no pas a partir del que ens estan proposant el Mas i el Junqueras. I després, amb el Pere Casajoana li ha sortit un ramalasso, no?, per dir-ho d'una manera. Diu, no sé per què a Esquerra Republicana li costa tant acostar-se a Convergència i Unió. És que aquest no és el fet. És que la confluència no ha de ser que un s'acosti l'altre, entenc jo. La confluència ha de ser que els dos es trobin en un punt intermig. I aquí li ha sortit el ramalasso de dir, vinguin cap a nosaltres que farem l'abraç de l'os, no?
Qui és l'os en l'abraçada, Junqueras Mas? Perquè...
No ho sé, m'has posat en un...
No,
penso no... No, però prefereixo no contestar. Prefereixo no contestar.
No, dic per vostè, dic per la resposta. Que
no, dic, prefereixo no contestar.
No, sí, em sembla molt bé.
Perquè no sé qui dels dos brama més. De totes maneres, s'està parlant d'una llista única. Per mi el tema de la llista, pel nostre grup, el tema de la llista és una pastanaga. Ara és una pastanaga, ara ens toca parlar de la llista. Parlem d'això, o sigui, ens posen... Som tan de llonces que anem parlant d'això i només una cosa, 18 mesos i el país s'ha de governar i uns pressupostos sobre la taula que de moment no té cap suport.
Hem de marxar perquè gairebé són les 10. Pere Casajoana, Ignasi Berros de Casamitjana i Pere Soler, moltíssimes gràcies i molt bon dia, que vagi bé.
Bon dia.